Estamos en el corazón del Sud, donde el Nilo Blanco procedente de Uganda se encharca y desparrama, creando una de las pocas regiones vírgenes que quedan en este planeta. Paraíso de cocodrilos, elefantes, hipopótamos, felinos, zancudas, toda clase de alimañas, insectos ponzoñosos, serpientes venenosas y mosquitos anófeles portadores de malaria. Es en ese marco en el que el Nilo se divide en 100 brazos, mitad pantano, mitad bosque, donde viven las tribus Dinka, Shiluk, Nuer y muchas otras, a menudo ganaderas que se desplazan buscando los mejores pastos.
Certes, Jordi Esteve, que tothom sí. Fa riure escoltar aquesta música, no per la riure que comporta, sinó per lo bona que és.
Sí, sí, és que et fa moure, no?
Escoltar percussió.
Ballant.
Ens fa moure i sí, ens fa traslladar precisament on tu ens havies comentat, al sud. Al sud també del Sudan, allà on el Nil Blanc forma moltíssims deltes,
sí.
Arribant gairebé a la frontera amb Uganda. Allà és on anem precisament avui. Parlem, doncs, del sud. I, Jordi, a mi m'agradaria primer començar una miqueta situant els nostres oients, no tan sols de la zona, que més o menys ho sabem, ja estem a l'Àfrica ben dita negra, però sí del lloc. És un lloc, segons tu comentaves abans, molt verge. Un lloc on podem trobar coses increïbles referents al nostre passat, verge, precisament, sense cap petjada humana.
Sí, això és el que és una de les coses que impressiona més, no? O sigui, que és un paisatge en què no hi ha la huella de l'home, no? És a dir, o sigui, qualsevol dels nostres paisatges doncs, ha sigut romà, ara prehistòric, i l'home ha anat transformant petites a petites muntanyes, ha fet terrasses per cultivar, i encara que després això s'hagi abandonat, queda aquesta cosa, no? En canvi, ja no, és un paisatge d'arbres enormes, molt humit, de flors descomunals, terra molt vermella, rius, pantans, muntanyes joves amb formes estranyes. Llavors té, dona la impressió una mica d'aquests paisatges de quan érem petits estudiàvem doncs, història del món, tot
la
això d'era secundària. No?
Sí.
T'imagines que d'un moment a l'altre pot sortir un brontosauri o un mitjo d'aquells enormes. No? Dona aquesta impressió.
Uh-huh.
I també el que és molt sorprenent molt és també l'olor, aquesta olor una mica a descomposició, però que no molesta, perquè és de fulles i és... O sigui, veus que realment allà la terra està viva, no?
I és, suposo és que deu ser això, amb tantes flors com n'hi ha, com
sí.
Selva verge, com fulles i arbres, suposo que gairebé es deu veure créixer les plantes.
Quasi les veus créixer minut a minut, no? I veus que és una cosa viva, o sigui, de vegades inclús et pot donar la impressió de que aquelles plantes, doncs, que t'agafaran, no? Que són carnívores.
I quin tipus de persones viuen precisament en aquesta zona?
Sí, bé, viuen, hi ha tota una sèrie de tribus. Bueno, tinc que dir que, per exemple, l'última vegada que vam parlar del Nil, ens van parar a Khartoum, no? Però llavors, esclar, el canvi del desert a la selva doncs és molt gradual, no? Primer doncs, comença a veure cada vegada una mica més verd, hi ha alguns arbustos, passem a l'estepa, després a la sabana, fins que finalment doncs, ja a la regió de Juba i entrem a la jungla, no? I viuen uns ganaders, unes tribus, els Dinka són els més numerosos, els Xiluk també, els Nuer, els Nubas, i aquesta gent tenen vaques i van buscant els millors pastos, no?
Són nòmades,
són
nòmades, també.
Sí, sí, sí. El que passa que ara estan passant un moment bastant fumut, perquè entre que hi ha la guerra contra el nord, una guerra de guerrilles, i també hi ha un projecte que és sudanès-egipci, que és per dessecar moltes d'aquestes zones pantanoses amb un gran canal, un canal enorme, llavors això s'evitaria, diuen, que un 40% de l'evaporació que té el Nil en aquesta part. Uh-huh. I per això també fastidiarà molt en aquestes tribus, perquè primer els hi tallarà el pas i després deixaran tots aquests pantanos que es dessecaran, per ells són molt necessaris,
molt,
perquè és el seu hàbitat, a més. O sigui que aquesta gent doncs tindrà que dedicar a una altra cosa i serà
terrible. I potser
serà
suposa que aquests pantans que deuen donar vida també a aquesta selva, a tots aquests fragments de verd tan intens, puguin desaparèixer.
Sí, perquè és clar, si això serà cultivat, serà per... no sé exactament què és el que cultivaran allà, però o sigui, desapareixerà gran part de tota aquesta zona que avui en dia doncs, és un dels llocs, potser un dels pocs llocs verges que queden en aquest món. No?
Per la música hem pogut comprovar que hem canviat totalment de zona africana, que
sí,
ja no estem ni a l'islam tan sols,
no.
I que els ritmes són totalment de percussió.
Sí, 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 és tot de percussió, i aquesta percussió és, encara que ja no estem en el món de l'islam, la música d'aquests pobles quasi sempre és religiosa. Aquesta idea, aquesta gent no són musulmans, són o bé cristians, en el que ha estat més en contacte doncs, amb la colonització anglesa,
amb l'efecte dels missioners,
sí,
suposo.
Sí, sí, els missioners
també,
que hi ha moltíssims, o si no són animistes, és a dir que ells creuen doncs, en els esperits, l'esperit de la lluna, de la tempesta, totes aquestes coses. I la peça aquesta que hem escoltat es diu la serp, perquè la serp també, esclar, té la seva fascinació i és el perill, és l'amor, odi, totes aquestes coses, no? I és molt... sempre formava bastant part de la seva cultura.
Escoltarem ara un altre fragment de ritme africà, un ritme totalment de percussió, completament de percussió, fet tan sols amb uns bongos i amb les mans.
Thank you.
música de totes aquestes tribus que estem escoltant, Jordi, suposo que deu ser com un diàleg, com un parlar i contestar-se.
Sí, sí, dialoguen amb uns, amb els bongos, amb la percussió, i l'altre li dona la rèplica, no?
Uh-huh. Sí, sí. Però com viuen totes aquestes tribus? Hem parlat d'elles una miqueta, no sabem ben bé com viuen, a part de que són ganaders i nòmades, que això sí que ho hem comentat.
Sí, també són pescadors, al Nil hi ha uns peixos enormes, poden tenir fins quasi un metro i pico, carpes, tilàpies, i ells pesquen, tenen unes canoes que són uns troncs de... d'arbres que els buiden, o sigui, no, ells no construeixen una barca, sinó el que fan és tallar un arbre i el van buidant fins que té la forma de, com de canoa molt allargada. Llavors amb rets van per parelles i pesquen tots aquests peixos que els mengen o bé crus o els deixen secar al sol, perquè així tenen peix amb conserva natural, no? Per quan doncs tenen que migrar amb les vaques per anar a uns altres llocs, a èpoques de sequera, o així, que se'n van a buscar llocs més humits i tal, doncs s'enduen també aquest peix sec, no? I bé, després rarament cultiven, encara que hi ha alguns que tenen un petit hort, però més que res són, estan en aquest estadi encara de pescadors i recol·lectors, no? Agafen baies, agafen plantes que se'ls interessa, inclús també un dels festins més grans és quan hi ha l'època de les formigues, aquestes africanes, les alades. Són unes formigues bastant més grosses que aquí.
Moltíssim més grosses.
Sí, i llavors les fregeixen i és un plat exquisit.
Manjar fabuloso.
Sí, sí.
Jo imagino molt aquesta zona com el lloc predilecte pels cinematògrafs per filmar aquelles pel·lícules de selva, de terrafant, de tot això. És realment comparable, Jordi?
Sí, sí, sí. El que passa és que aquestes pel·lícules aquí és massa salvatge com per poder-les fer, perquè no hi ha una infraestructura, hi ha poquíssimes carreteres, no hi ha electricitat, tot això llavors seria molt...
Seria molt dur.
Molt dur, sí.
Més val imitar-ho, que és això el que deuen fer.
Sí.
D'alguna manera, però, tu creus que si Tarzan hagués de viure, viuria allà?
Sí, segurament sí. Pensa que aquesta zona està al sud del Sudan, limita amb Zaire, Centroafricana, Uganda, Kènia... O sigui, és un dels llocs més... més verges, amb les selves més tupides, sobretot tocant el cantó del Zaire, on hi ha també goril·les.
Mm. Com els hi ha sentat a totes aquestes tribus el contacte amb les cultures occidentals?
Bé, doncs Juba, que és la capital del sud, per exemple, bueno, hi ha bastant, el cristianisme s'ha ficat bastant, i també algunes coses amb els costums. Tenen guitarres elèctriques, fan la seva música, li diuen rumba, no té res que veure amb la rumba flamenca, és la rumba més aviat de Kènia. I sí, sí, els hi ha canviat molt. És més, els hi ha obert aquesta reivindicació que tenen contra el nord i estan en guerra.
Estan actualment en guerra.
Sí, sí.
Per tant, deu ser difícil arribar a la zona precisament ara.
És molt difícil. Ja ho era quan jo vaig tenir la sort de poder entrar, perquè tenies... o sigui, no es pot viatjar lliurement pel Sudan, sinó tens que anar al Ministeri d'Interior, fer moltes instàncies, explicar per què hi vas, i llavors et fan una espècie de salvoconducte. Uh-huh. On tens que especificar tots els pobles i les regions a les que passaràs. Per exemple, si t'oblides d'algun poble o així, no et pots quedar de cap manera allà. I era molt, molt, molt complicat. I després també les comunicacions, perquè pràcticament no existeixen. Llavors tens que mirar de trobar algun jeep militar o algun camió que faci aquesta pista. I és bastant, és realment molt difícil.
En un article que vas publicar, Jordi, ja fa temps, sobre precisament aquesta zona, em va sobtar que es comentés allò de que els natius d'aquella zona s'estranyen de que el teu país no estigui al costat del Nil.
Ah, sí, 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 va ser molt maco, va ser un poblat que es diu Mogala, on vaig tenir la sort de passar bastants dies, quasi uns 20 dies, una cosa així. I bé, esclar, nosaltres no ens podíem entendre cap llengua, perquè ells parlen el dinka, encara que saben una cosa, parlen una mica un pidgin, que és una corrupció de l'àrab, i tenen un vocabulari àrab bàsic per comunicar-se, de vegades entre les distintes tribus, perquè tenen, cada una té el seu idioma diferent, no? I llavors ells em senyalaven animals i em deien, hi ha això al teu país? I jo, sí o no, depèn, no? Hi ha arbres. I quan va arribar allò del Nil em van dir el teu país en quina part del Nil està, si està més a dalt, més a baix i tal. I vaig dir, no, en el meu país no passa el Nil. Llavors això els hi va sorprendre molt, perquè per ells el món era com el... estava tot en funció del riu Nil, no? I no concebien un país que no, per on el Nil no passés. Com vaig dir que el meu país no havia Nil, es van quedar molt estranyats i encara com de pena,
com dient pobre, vaja.
No, a més,
no tenen ni, suposo no? que els hi acabaves de desmuntar tota una teoria del món que portaven arrossegant des de feia temps.
M'imagino que sí.
N'és conscient d'això que dura la càrrega.
Sí, potser va ser un impacte cultural, no ho sé, i ara sí que canvia tots els esquemes, no sé.
També potser en alguna d'aquestes tribus es toqui un instrument com el que ara sentirem. Ens deies que era una mena de xilofon.
És una mena de xilofon, sí, que està feta amb llàmines de fustes i que, com caixa percutiva o de ressonància, té carbasses buides, seques.
El grup es diu Farafina.
Sí, no són dels sudans, encara que són de relativament a prop, són de Burkina Faso. I aquesta gent doncs ara està començant a tenir molt èxit perquè els Rolling Stones, quan van escoltar aquesta música, es van quedar glaçats i els van voler de totes maneres per a l'últim disc que encara no ha sortit, i els van demanar perquè posin aquesta nota africana de color. No?
Serà cert que realment els africans porten la música, la percussió i el ritme a la sang?
Sí, sí, la música forma part totalment de la vida social, no està present en tots.
I a part que porten el ritme, és cert, quan escoltem precisament o d'alguna manera aquests sons.
Thank you.
el grup Farafina, un grup que, segons sembla, segons ens ha comentat Jordi Esteve fa un moment, formarà part dels Rolling Stones o gravaran un disc amb ells.
Sí, bueno, l'han gravat el disc,
ja
el que el disc encara no ha sortit, no?
Esperant, doncs, que surti el disc, estarem impacientíssims perquè aquests ritmes se't posen realment dintre del cos i en la pell.
Sí, gairebé, sí, fan moure...
Sense... I això veure-ho en directe ha de ser increïble.
Sí, és increïble perquè a més porten vestits típics d'ells, de cerimònies, amb bueno, moltíssimes plumes al cap i vestits africans. I també hi arriba un moment que ells bueno, comencen tocant sentats, podríem dir, no? Però arriba un moment que no poden més, llavors exploten i comencen a ballar i tot això, i arriben a uns moments d'un ritme que bé que tothom, me'n recordo, van estar actuant fa poc aquí en el Womat. I la gent, doncs, és que no podia estar quiet, no? Tothom ballant i tot això, va ser molt maco.
La percussió és un tipus de música molt especial que se't posa a dintre i no pots aturar-te, això és veritat. Normalment aquests bomboms dels tambors se't posen a dintre de tot, és com si unes patades a l'estómac interiors, però patades agradables.
Sí, sí, sembla que els tinguis a dins, no? I fa moure els peus, les mans, tot.
Jordi, parlàvem abans d'escoltar Farafina sobre les relacions entre totes aquestes tribus i una persona forastera com tu o qualsevol altra que arriba allà a explicar-los que el seu país no és a la vora del Nil. Però suposo que ells, a l'home blanc, el deuen veure d'una forma determinada.
Sí, jo vaig tenir amb això vaig tenir algun problema, perquè és que vaig arribar a un poble que es diu, bueno, un poble no, un poblat, que es diu Mogala, que està a la vora del Nil Blanc, i vaig estar molts dies amb ells, i llavors tenia una relació bastant maca. Jo, doncs, era a base de signes, quasi tot, i pues, arribàvem a tenir com una mena de converses, no?, amb aquesta gent. I m'invitaven, vaig passar uns dies a la xossa del jefe de la tribu, i tot això. Però va arribar un moment quan ells em van dur a visitar uns altres poblats que estaven més a prop, que per allà ja s'estava construint una carretera, el govern del Sudan ho feia també per una mica per controlar tota aquesta part, que com abans hem dit, doncs s'ha aixecat ara contra el govern, no?
Sí.
I llavors allà ja havien tingut contacte amb blancs, amb enginyers, perdó, de comunicacions i tal. Llavors la cosa ja havia canviat molt, i inclús en un d'aquests poblats em van treure, em van dir, vés-te'n, ets dolent, ens vens aquí per explotar i tal i qual.
Ah, sí?
Els altres van parlar, van defendre, no? Van dir, no, si aquest està aquí amb nosaltres i es porta estupent de moment,
no s'ha fet cap putada, no?
Però llavors hi vaig veure aquesta cosa, no? I va ser com bastant fort, no? I bueno, vaig tenir que anar d'aquell poblat, no? Perquè a més no, jo no, tampoc no podia explicar que jo no anava allà per fer-los cap mal ni res, simplement per curiositat, no?
A nivell de supervivència, de viure, de menjar diàriament amb ells, de dormir, és fàcil adaptar-se? O realment les cultures són tan separades que fins i tot arriba un moment en què bé, no aguantes allà?
Home, és una mica dur, una mica difícil. Perdó, perquè, esclar, doncs el peix aquest sec, aquests menjars, tot això doncs és bastant... I a més tens que fer el que ells fan, o sigui, pensa que, per exemple, això de les formigues que hem dit abans, doncs per ells és com si fos caviar, no? És una cosa que passa només durant una setmana a l'any o així, ja aprofiten, i això és
un gran
una
menjar.
Cosa exquisitíssima, i esclar, el que tu no pots fer si estàs aquí, amb aquella gent que et volen oferir a tu el millor abans que inclús que el jefe de la tribu, perquè és com l'invitat d'honor, doncs el que no pots fer és fer fàstics, o sigui, tens que estar disposat a provar tot el que et presentin per davant, ja sigui les formigues aquestes, com per exemple també el que fan és vísceres crues, o sigui, trossos de ronyó, de cor, de més coses que ara no vull dir, tallades així com si fossin daus, amb molta pebre, i es menja cru, no? Una cosa que així a priori, així en fred, fa com fàstic, però realment és molt bo. Està molt
sí,
bé.
I no sí. Hi ha cap tipus de la malaltia que puguis agafar després d'això, potser són massa...
No, jo em vaig trobar estupendament, no vaig tenir cap problema. No?
No vas tenir cap problema.
I tinc problemes amb altres coses, eh? Vaig tenir problemes amb la malària, perquè és una zona endèmica, i a més és la malària és molt forta, i jo, a pesar que prenia pastilles de quinina, doncs vaig agafar una malària bastant forta. Però, és clar també, com que el meu cos ja tenia quinina dins, no va ser perillosíssima, però vaig estar una setmana, doncs, que quasi no me'n recordo de res.
Amb febres altíssimes.
Sí, sí, delirant.
Això, la malària. La malària, veus, tan sols la coneixem per les pel·lícules. O per la gent que ve d'allà, de tant en tant, i t'expliquen
sí,
una miqueta
sí,
què és.
Però
són malalties que aquí no les tenim.
Les teníem, perquè les nostres àvies segurament se'n recorden encara, la malària. Aquí mateix, a Castelldefels, doncs, era una zona endèmica. Fins que es van secar els pantans i van plantar els pins, que per això ho van fer, no? Perquè no hi haguessin, perdó, els mosquits, l'anòfeles, que és el que transmeteix la malària, no? Així ens va acabar.
Jordi, seguint una miqueta la ruta i deixant de banda potser aquestes tribus a les que tornarem segurament més tard, per què no parlem de Juba? Com és Juba? Què trobem a Juba?
Si Juba és la capital del sud, llavors té un govern autònom.
El sud no és que signifiqui el sud del Sudan, no, és que es diu sud.
És una regió que es diu sud. Concretament potser seria més, més correcte parlar de la zona autònoma d'Equatòria, que és com es diu la província. O sigui, sud és el terme geogràfic i Equatòria és el polític. Llavors aquesta zona té un govern autònom, amb ministeris, i això, el que passa que està molt deixada de la mà de Déu, el govern de Khartoum pràcticament no s'hi passa res de diners, i molt menys ara que estan en contra, no? I llavors és una ciutat, és que no es pot dir que sigui ciutat, eren quatre ministeris prefabricats, i després tot el reste, doncs, xosses, i la gent viu bastant malament, i no hi ha llum. En teoria hi ha llum, però potser hi ha mitja hora cada dia, una cosa així. I després, com que està molt mal comunicada, doncs falta de tot. I ahir vaig passar també un moment bastant dolent, perquè havia tots els refugiats d'Uganda, els de la tribu del Amin Dada, que havien passat al Sudan perquè tenien por de que, ja saps tu que Àfrica és molt tribal, i a base de política no coincideix amb grups polítics d'esquerres, dretes,
no,
conservadors i tal, sinó amb les tribus, no?
Sí.
I com que la Amin Dada, doncs, ja estava out, no? Ja l'havien tret del país, hi havia hagut el cop d'estat i tot això, doncs la tribu d'aquest senyor, si és que se li pot dir senyor, no? Se'n van anar al Sudan perquè tenien por de que els hi fessin alguna cosa. Llavors aquesta gent eren uns especuladors, eren una gent molt corrupta, que anaven amb moltíssim diner, i compraven, esclar, uns diners d'Uganda que ja pràcticament ja no servien de res. Llavors compraven les coses a preu d'or, no?
Escandalós.
Sí, i això feia que, doncs, que el mercat, que tot anés caríssim. No?
Propi aquesta tribu d'un senyor com Idi Amin Dada, que segons recordareu era un bèstia increïble,
sí, sí,
un
sí.
Dictador, al·lucinant que fins i tot se li havia atribuït canibalisme.
Sí, no, era un bèstia, home. En fi.
Ja no deuen existir per això, parlant ara que ha vingut una miqueta a la ment el fet del canibalisme, tribus que practiquin aquest tipus de menjar.
Bueno, jo no, això no puc parlar massa, però no he trobat mai amb gent...
És creïble,
no sé,
perquè
sé.
Realment encara existeixen antropòfags. I...
M'imagino que sí, ara al Sudan, que jo sàpiga, no...
Deuen estar més a l'interior de l'Àfrica Negra.
M'imagino que sí, però jo crec que també són casos aïllats avui en dia. O sigui, jo crec que aquest senyor, tant a la Amin Dada com al Bokassa, doncs és que han arribat a uns extrems
de perversió.
De perversió, doncs, que es dedicaven a això. Jo no crec que la gent allà faci això per res. O sigui, és un cas... Jo crec que són casos aïllats avui en dia.
Malgrat la incomunicació de Juba, en la qual parlaves, suposo que és terra de missioners, Juba també, i terra de...
És terra de missioners, sí, i terra de caçadors. Havia molts caçadors, ara, esclar, tots han tingut que anar perquè els turistes han deixat d'anar a caçar, a fer safaris. No?
Caçadors d'aquests típics als quals tu llogaves per fer un safari.
Sí, sí, sí. Bueno, jo no, la gent.
Em refereixo a la gent, als turistes
sí,
que venien
sí, sí,
d'altres
sí.
llocs.
Jo només mato anòfeles que porten la malària.
Si no et fan mal, deixa'ls viure.
Sí, sí, les mosques tampoc les mato. No, sí, havíem... A més, o sigui, no complien cap de les normes internacionals, perquè saps que ara hi ha molts animals que estan en vies d'extinció i no es poden caçar. Doncs allà a Juba jo vaig veure una petita planta on tractaven animals totalment prohibits. Per exemple, marfil, el corn del rinoceront, que ja hem parlat bastant de per què es fa servir, i peix de monos raríssims i coses d'aquestes, no? I és clar, això em va saber com molt greu. Caçadors furtius, això en complicitat amb el govern.
Sí, es suposa que els caçadors que abans feien safaris amb els turistes ara es deuen dedicar precisament, amb complicitat amb el govern, com bé tu dius, a l'exportació d'aquest tipus de materials tan preciats. El marfil, les pells d'animals...
Sí, a més, ja la lluita aquesta. Tu penses, per exemple, això, per a Kènia i i el Zaire i tal, que s'estan carregant a gent molt vàlida que estava defendent tot això, aquella noia dels goril·les que van assassinar aquest senyor que s'ha encarregat fa dues setmanes,
sí, sí,
que defensava els lleons i tot això. Els caçadors esportius són els que...
Significa que, de vegades, i possiblement gairebé sempre, la corrupció va per sobre de les bones intencions i acaba apropiant-se.
Sí, però també estic a dir una cosa, o sigui, tampoc no és que em carregui els caçadors furtius, perquè si hi ha una oferta és perquè hi ha una demanda. Llavors aquesta gent, si fa això, és perquè això es ven a preu d'or. I és Hong Kong, Japó, Singapur, d'aquests països que necessiten el marfil. Inclús tu pensa, ara hi ha una notícia bastant bona, que és que les cases de pianos han decidit ja no posar més tecles de marfil, perquè les tecles dels pianos, t'imagines la quantitat de pianos que es fabriquen i tal, tot això era... es necessita matar elefants per tenir això. I ara han decidit ja no posar més marfil.
Una bona notícia.
Sí.
La celebrem, a part de moltes altres notícies, escoltant més música de percussió, que això sí que és una boníssima notícia. Cants de Farafina ens apropen a una altra cultura, la cultura africana de l'Àfrica Negra, que no sé per què, però el cert és que sempre s'ha pres com a lloc d'on treure i exprimir modes per nosaltres. Parlàvem fa un moment que està de moda, precisament ara, la música africana. Ja hi ha hagut toms d'aquests al llarg dels segles i de les històries on la música africana o la pintura africana o la forma de ser africana s'ha posat de moda, però sembla que és una cosa que va i torna, que va i torna com una pilota.
Sí, però el que és curiós és que també torna i també torna a l'Àfrica, ja vista, revisada per nosaltres o per Amèrica, i després torna altra vegada a nosaltres. Vull dir, per exemple, que la música africana no és que es descobreixi la música africana, perquè la música africana la tenim amb la nostra música, o sigui, el blues, el jazz, tot això ve d'Àfrica.
I de molta influència.
I el cha-cha-cha, i el mambo, i la rumba, tot això, no? Ja sigui Amèrica, per exemple, el jazz, que és la música dels o el blues, que va començar com la música dels esclaus de les plantacions, i barrejada amb altres aportacions, els valsos, les músiques irlandeses, tal, això va sortir, doncs, el country, el blues, el jazz, el que vulguem. A Sud-amèrica va passar el mateix, no? La barreja de música africana i flamenco, música andalusa, espanyola, Cuba i tal, doncs va donar el xa-xa-xa, el mambo, i després això ha tornat a Àfrica. O sigui, sí, la música sud-americana, per exemple, la cubana, ha influenciat molt a la salsa.
I així suposo que es deu estar alimentant ella mateixa.
Sí, o sigui, és un partit de ping-pong, no? Que es va, la pilota que va, es va fer més grossa i més maca, perquè hi ha més
aportacions. Africans, exacte, que prenen ritmes de rock a la seva música, i rock que pren un altre cop ritmes africans.
Sí, quan el rock es va alimentar del blues, per exemple, que també ja era africà, no? Llavors és molt complicat.
És una roda. Sí. El cert és també, per exemple, que molts motius africans s'han utilitzat per la nostra cultura. I no tan sols parlo a nivell de joies, sinó a nivell de pentinats, de moda en definitiva. Jo estic veient aquí unes fotos precisament d'aquesta zona de la que estem parlant avui, on els homes van, evidentment, nusos, però amb unes argolles tant a les mans com als peus, amb unes arracades grandioses, que serien dignes de qualsevol punk que anés
sí,
pel carrer.
Sí, sí, qualsevol dissenyador d'aquests top de modes i tal, quan veies una joia d'aquestes, doncs quedaria parat i segur que la copiaria, no?
Per què serà que el senyor Miquel Barceló i el Mariscal van anar a passar una temporada a Àfrica i inspirar-se no tan sols en colors, sinó també, suposo, en ambient?
En ambient, en l'arquitectura i com va vestir de la gent i les llums.
I tot això. Sí. Precisament, com va vestir de la gent?
Bé, doncs aquesta part del Sudan no van vestits.
No van vestits.
No van vestits, van despullats, no hi ha cap problema. I porten, els vestits que porten, doncs, són dos argolles de marfil en els braços, també unes de coure en els peus, les joies que tu has dit, les arracades aquestes també de marfil a l'orella, i el que fan, una de les maneres de coqueteria d'allà, però que té també unes raons pràctiques, és que es cobreixen el cos de cendres, de cendra vegetal, barrejada amb orina de vaca. I això els dona un aspecte gris, bastant fantasmagòric, i ho fan perquè, bueno, hi ha molts insectes, molts paràsits, i això és sembla ser que és un repel·lent, no?
Llavors, així, i es posen no l'orina de vaca al cap.
Sí, sí, sí.
Meravellós. No, no fan molta fòrum, molta pudor.
Jo no vaig notar, no ho sé, no vaig notar cap olor especial. Bueno, potser suposo... sí que també potser sí.
No, o deuen ser tantes les olors que té el paisatge i l'entorn,
sí, sí,
que una més ja no ve d'aquí.
Ja no saps d'on ve.
Fumen en pipa fins i tot els nens petits, pel que veig.
Sí, hi ha alguna tribu que fumen bastant, perquè hi ha una cosa que li diuen el bango, que és una espècie de... és una planta emparentada a la marihuana, o és marihuana africana, que és fortíssima. I això els hi fa... els hi fa, per exemple, que els ulls se'ls posin completament vermells i sempre els senten irritats. Ara, jo no voldria dir que tots fumen això, sinó el poblat on jo vaig anar a parar sí que fumaven.
Ho devien veure com una cosa natural, no tenien potser el concepte de droga que tenen
nosaltres.
No,
no, una cosa natural, perquè a més aquesta planta doncs està per allà i sempre han fumat.
Si van nusos, la majoria de gent, si viuen a la vora d'aquestes selves verges en les que suposo que també deu haver-hi, si és que hi ha caçadors, bèsties salvatges,
sí, sí.
Com es defensen d'elles?
Bé, ells quan caminen sempre van en grups de 3 o 4 i van amb un escut i una llança bastant alta. I on es diuen que si, per exemple, bé, van sempre 3 o 4 perquè si els hi assalta un leopardo, un lleó, el que sigui, per poder mirar a defensar-se. I també perquè diuen que si aquesta bèstia salta per darrere, quan ells estan d'esquenes, doncs amb aquesta llança que agafen molt fort, doncs que l'animal aquest quedaria... atrapat, o almenys li farien mal i segurament fugiria. No?
Jordi, sí. Donem un pas enrere. Suposo que a tothom li interessarà saber, malgrat que tu has comentat abans, que entrar precisament a aquesta zona del Sudan, de baix de tot, de gairebé l'Àfrica Negra, és molt difícil ara. Però quan és el millor moment propici? Com saber quan es pot entrar a la zona?
Bueno, de moment ara no es pot fer perquè hi ha la guerra, o sigui, ara és totalment impossible.
S'ha d'aturar tot el conflicte intern que
sí,
existeix.
Sí, 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 i això sembla ser que per fi el govern de Khartoum doncs que s'ha decidit parlar amb la guerrilla aquesta per veure si arriben a alguna mena d'acord, no? Perquè és que també això és una sangria per Khartoum, perquè té que gastar mils de dòlars diaris en aquesta guerra i ja és un país pobríssim que està a la bancarrota i això no s'ho pot permetre.
Una guerra de guerrilles que com la realitzen? Si per defensar-se de les bèsties van amb una llança, per defensar-se d'altres guerrillers o d'altres tribus?
Bueno, el que han fet ells és... els dinkes és la tribu majoritària, no? Llavors també han jugat molt, sobretot el govern del nord, ha jugat molt entre les diferències tribals, perquè són tribus que sempre han sigut enemigues i que han disputat entre elles, no? El que han fet és jugar amb aquests conflictes, o sigui, fer que les tribus s'enfrentin entre elles perquè així no poden donar tant suport a la guerrilla i coses d'aquest tipus. També la guerrilla doncs, havia estat apoyada, això segons l'interès de les potències implicades, no? Doncs de vegades ha estat apoyada per Líbia, altres per Etiopia, però això va variant, o sigui, el que fan, el que els interessa és tenir que hi hagi un foc inestable.
A les tribus en guerra.
Sí.
I es suposa que les tribus pel que lluiten és per si un té més animals que altre o si un pot tindre un territori una mica major que l'altre.
Sí, sí, lluiten pel territori. I bueno, això ha fet que hi hagi hagut de tant en quant un autèntic genocidi. Aquesta gent doncs, estan passant potser dels moments pitjors de la seva història. Algunes tribus d'aquestes segurament ja no existiran mai més. I també hi ha moltíssims refugiats que ara estan a Khartoum, que arriben dia a dia, no? Mils a milers. És una guerra de la que es parla poquíssim.
Com pot afectar tota aquesta guerra, aquesta part tan verge que hem comentat avui?
Bueno, amb això, o sigui que la composició de tribal doncs, variarà completament, hi haurà algunes tribus que desapareixeran i... Bueno, de fet, és un món que està condemnat, perquè també hi ha moltes riqueses, es parla que hi ha petroli...
Ai.
Hi ha molta riquesa, o sigui, tot això doncs, potser ja no existirà mai més.
Mm-hmm. Així que aquesta zona, que mínimament podem parlar com a exemple de naturalesa viva i de zona verge, encara no i poc contaminada per la mà de l'home occidental, és possible que li quedin pocs anys de vida.
Sí, és bastant possible. I més si amb aquest projecte que abans t'he dit i que hem parlat de dessecar una gran part de la zona pantanosa, d'això que bueno, canviarà radicalment tot aquesta espècie de món primigeni que encara existeix.
I no? Paradisíac.
Sí.
Què et va aportar més conviure amb tota aquesta gent?
Bueno, jo vaig... Ara no et sabria dir una cosa concreta, però jo vaig aprendre moltes coses, no? I més, no sé, el contacte amb la natura aquesta i veure com viu la gent. Va haver un moment que potser... quan vaig agafar la malària i tal, que després me'n vaig anar ja cap al Khartoum una altra vegada quan em volia quedar més temps. El que passa que tampoc, doncs era la primera vegada que tenia la malària i no em fiava massa de les condicions d'allà al sud. Sí. I és una cosa amb la que no, realment amb una malària no pots jugar, no pots ser inconscient. Llavors jo quan em vaig començar a trobar una mica millor, em vaig estimar més doncs, anar a Khartoum perquè em poguessin veure en un hospital mínimament preparat, no? I a mi una impressió que em va donar és que era com estar en un còmic, en un mal còmic, com una caricatura del colonialisme, no? Veure tota aquella gent, per exemple, d'organismes humanitaris, que amb aquells cotxes, aquells Range Rovers, tot allò, que es pagaven tampoc la gran vida, però que vivien molt bé.
Que vivien millor que els altres.
I al costat veure, doncs, gent molt malalta, que no tenien res, amb aquestes panxes inflades i tot això, no? Llavors això és molt sorprenent, pensaves, bueno, aquesta gent que la ONU, la UNESCO, no sé qui els hi paga tants diners perquè vinguin a ajudar aquesta gent i de fet no estan fent massa. No?
Es passa gana, passen gana.
Sí, sí, que passen gana.
Malgrat que tinguin bèsties per matar o peixos.
És que no hi ha comunicació, les comunicacions són molt dolentes, llavors hi ha zones, em van explicar que havia, per exemple, plantacions de mangos, però com que la comunicació era molt dolenta, els mangos es podrien, inclús els elefants se'ls menjaven els elefants. No?
Abans que la mà de l'home hi anés a agafar-los, sí, estaven oportuns no havien, a menjar-se.
Sí, perquè no havien... les comunicacions són pèssimes.
Uf,
sí.
Quina història. O sigui que realment no és problema de que la zona no sigui rica en si, en aliments, sinó és problema de que les comunicacions estan molt malament.
Sí, falta infraestructura, falta comercialitzar aquests productes, tot això, no? I fins que no hi hagi una bona red de carreteres i tal. A més, pensa tu que és és la selva, no?, que hi ha aquest cicle de putrefacció, les fulles que es cauen es podreixen de seguida i s'incorporen al terreny.
És molt ràpid.
Tot això. Llavors, esclar, si tots aquests fruits i així, si no, ja no es transporten ràpidament, inclús en frigorífics i això, doncs es fan malbé en hores.
Però no pot ser com una mena de contradicció el fet de donar pas a una nova infraestructura de carretera, quan realment ara acabem de parlar que sí, això passa, desapareixeran les tribus i precisament d'alguna manera allà on tu pots veure reflexat l'inici de la humanitat.
Sí, però també doncs, aquesta gent també té dret a aquestes tribus doncs, a saber on estan. No sé com t'explicar-t'ho, tampoc no es poden tenir com si fossin els indios Sioux Amèrica amb reserves. No? O sigui que aquesta gent, doncs, per veu malament, ara en el món en què estem visquent, doncs ja no hi ha lloc per aquestes excepcions. I llavors, la qüestió és que no se'ls carreguin, no desapareixin, sinó que s'integrin i que disfrutin de la riquesa d'aquest país que és el seu, no? O sigui que prosperi la regió del sud i tota aquesta gent s'integri doncs, a la civilització aquesta de l'aldea global que estem, no? Però, esclar, jo ho veig bastant negre, o sigui,
hauran de passar moltes coses.
Estan condenades bastant a l'extermini. No?
A desaparèixer.
Sí.
Hem parlat del sud, d'aquesta part del Sudan que ja comença a integrar-se dintre de l'Àfrica Negra, que fa frontera gairebé amb Uganda i que d'alguna manera és el final del Nil, allà on el Nil Blanc es desparrama en molts i molts braços que fan el delta. I amb aquest final del Nil també acabem el final de la sèrie que havíem iniciat a l'agost i per tant la col·laboració amb el Jordi. Així que, Jordi, esto se ha acabado ya, definitivamente. Lloremos un poco.
Sí, sí, quina pena.
És una pena perquè suposo que molts dels nostres oients s'hauran sentit identificats, si no perquè hi han estat com a mínim amb la imaginació. Us hem pogut traslladar a llocs fantàstics on la mà de l'home encara no hi ha fet massa mal, la mà de l'home occidental, i on encara hi ha cultures molt vives.
Sí, és una llàstima que s'acabi, però tot s'acaba.
Tot passa i tot queda, i tot comença i tot s'acaba.
Sí, sí, sí.
Esperem que alguna vegada ens tornem a retrobar en les línies radiofòniques per poder oferir encara moltíssim més sobre aquestes cultures i sobre aquesta música. Gràcies per estar entre nosaltres durant un mes, Jordi.
A vostès.
Aviam si vas a buscar noves aventures i tornes ric d'elles.
Molt bé. Passaré per aquí. Sí.
Adéu.
Adéu.